Si em pregunten per a qui componc, responc que per a ningú. Vol dir que és per a mi? No. Ho faig perquè m'interessa, perquè tinc la necessitat interior de produir peces de música. Potser sóc massa optimista, però pense que si faig quelcom en el que done tot el meu amor, tot el meu esperit, tota la meua concentració, amb un resultat que no està desconnectat de la societat, o vulga jo o no, eixe resultat tindrà un cert valor cultural general, però no immediatament. Són els valors espirituals els que es mantindran.
Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, a eix espai per a la música dels nostres temps, així a la UPV Ràdio. A la producció està Sari Zorio i als micròfons, Mario Torres Mas, que els està parlant, i enfront, el sentinela, el guardià, la llum que ens guia, Álvaro Pérez Sánchez. Què tal, Álvaro?
Ja es queda lo de la llum que ens
sí,
guia.
Sí, 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 eres ixa estrela que marca el camí, perquè avui ens falta ixa tercera pota, Pablo Andrés, que no ha pogut vindre. Es coneix que està d'exploració, és un moment de reflexió per a ell, està investigant noves formes de comunicació per a tornar així amb més forces, amb més energia i poder donar tot de si mateixa, no? En fi, això és la qüestió. Sabeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Instagram, Twitter, Facebook, @microcosmos047. Si ens escolteu des de València Capital a la 102.5 de la FM, a radio.upv.es, on teniu tots els programes, al igual que els teniu també a Spotify, a iVoox i a YouTube, on estan tots els programes. En fi, avui parlarem d'un personatge molt especial, d'un compositor anomenat Giorgi Ligeti, nascut a la xicoteta localitat de localitat de Transilvània, que realment actualment pertany a Romania, però que en aquell moment era Hongria. En 1923, per cert. Va morir realment fa relativament poc, no, Álvaro? Va morir en el 2006.
Correcte. Així que podem dir que és contemporani.
Contemporaníssim.
Durant un temps convivim en este món amb ell.
Sí, altra cosa és que fórem conscients de que estàvem vivint junt amb Ligeti. Realment en este programa avui ens anem a permetre el luxe de fixar-nos un poc subjectius, no?
Això té alguna relació amb el títol del programa.
Efectivament, que el programa es diu Ligeti in Love. Perquè estem enamorats de Ligeti. Qui realment està molt enamorada de Ligeti és la persona que ha fet este guió, que ens ha ajudat, ens ha preparat este programa, que és Esther Pérez Soriano, compositora i percussionista, amiga nostra.
Ja estan les bromes.
No. Compositora sí. Lo de percussionista era una broma. Que segur que ens està escoltant i a la que enviem una salutació molt gran des de així, des de les ones, i ja ens ha avisat. Es declara fan incondicional de Giorgi Ligeti. I això es notarà en el guió, no, Álvaro?
Correcte. Les paraules que hem escoltat al principi del programa són quasi exactament des que va pronunciar Ligeti cap al final d'un documental sobre la seva vida i la seva música. Com no parlar d'amor?
Amb ell, no? És que és inevitable, és inevitable. Ens declarem fans des del minut 1 que comença el programa. Per cert, este documental que has dit, com s'anomena?
Bona pregunta. Donaré les referències perquè és altament recomanable. És un documental de 1993, dirigit per Mitchell Follin, dins d'una sèrie de documentals de compositor Darkline Films. Ho podeu buscar com a Giorgi Ligeti Portrait.
Crec que en YouTube està. I tenim alguns documentals d'altres compositors, no, Álvaro?
Correcte. En la mateixa sèrie també podeu trobar altres compositors com pot ser Boulez, Berio o Messiaen, per si us interessa.
Doncs sí, convidem a tots els oients que es passen per YouTube a buscar aquests documentals tan interessants, aquests portraits, no, dels compositors, uns compositors del segle XX. Estan molt bé. De fet, la majoria de cites i referències sobre el pensament de Ligeti que parlarem durant aquest programa les hem tret d'ací, del documental. Així que anem a començar. Ligeti, per a que s'entengan, va néixer a Transilvània, però per els avatars de la vida, al final ell va passar per molts altres llocs, no, Álvaro?
Ell mateix comenta en el documental que té passaport austríac, però que és jueu hongarès, nascut a Transilvània, que després va tindre nacionalitat romanesa i després hongaresa, quan va viure a Budapest.
Mare meva!
Després de la revolució del 56 a Hongria, se'n va anar a Viena, on va viure molt de temps. També va viure a Alemanya i va viatjar per tot el món.
O sea que un trotamundos, no? Té un passaport internacional. També deia que no s'havia transformat en un occidental, no? Que mantenia aixes seues arrels hongareses. De fet, deia de si mateixa que era algú que té arrels en els dos mons i que en el seu fur intern pertanyia a totes bandes. Que tots haurien de ser un poc així, no? Com ciutadans del món. Al final és un poc... És molt poètic. Com no anem a voler al senyor Ligeti si tenia este pensament tan universal? Deixant un poc de costat aquestes qüestions, la realitat és que no va tindre una vida fàcil. Ja anem, com sempre, al morbo, no? A la història. Sent jueu en un lloc i en una època en la que va viure, doncs què podria passar?
Així és. Va perdre a son pare i al seu germà en camps de concentració. Uh-huh. Sa mare va ser l'única que va sobreviure, encara que ja la donava per morta quan va tornar d'Auschwitz en 1945.
Efectivament.
Ell va sobreviure perquè va ser reclutat per a planificar treballs de logística per als nazis al gener de 1944.
Ha de ser molt dur, la veritat, perdre a ton pare i al teu germà. Ha de ser tremendo, no?
Totalment. A més, en el documental ell comenta que va ser algo com de la nit al dia. No és que gaudiren de molts privilegis els jueus hongaresos abans de la invasió, però no hi havia lleis que posaren en perill les seues vides.
Clar.
Segons ell mateix conta, en 1941 sí que hi havia lleis restrictives contra els jueus. Per exemple, només podien entrar a estudiar música al Liceu Hongarès dos jueus i res més. Per este motiu, ell no va poder entrar.
Això t'ha de marcar irremeiablement, no, Álvaro?
Així és. Ja pareixia tindre un caràcter nostàlgic des de xicotet perquè en alguna ocasió li escoltem dir frases com tenia 5 anys i estava trist.
Això és si tremendo, més... Tremendo. Que diga això en ell mateixa, no? Que recorde la seva infància amb eixa barreja de tristor, no?
També comenta, així com que continua venint odi i agressivitat dins d'ell, encara que no ho demostre. Diu que deu ser algo del que ha viscut. Que encara que superficialment siga algú amable, que convida la gent a casa, en la base hi ha una ombra, un odi gris, un agressiu dins d'ell.
I això d'alguna manera es reflecteix un poc en la seua música, que és on anem ara mateix. El que escoltem és el primer quartet de cordes de Ligeti, compost entre 1953 i 1954, o va subtitular Metamorfosis Nocturnes. Va ser la partitura que, de fet, portava damunt quan, per motius polítics, va emigrar des d'Hongria fins a Àustria.
Ell mateix el cridava el Ligeti prehistòric. Forma part de la seva primera etapa compositiva, on està molt influenciat per compositors com Stravinsky o principalment Bartók.
Bartók, a més, compatriota d'ell, no? Que també va néixer en un territori que actualment és Romania, però que realment tenia eixa arrel hongaresa. No? No obstant això, a partir de finals dels 50 i sobretot a principis dels anys 60, comença com a desenvolupar la micropolifonia, tan característica en les seues obres. Ens anem a centrar en esta etapa, a partir d'ara, perquè ell buscava, d'alguna manera, una música estàtica que contrasta amb això que estem ara mateix escoltant, no? en el quartet de corda. Pareix que el punt de partida d'esta recerca, com va començar, Álvaro? Com començaria?
A l'hivern del 50 va tindre una visió quan estava sols pels carrers de Budapest. Una visió musical, una música totalment estàtica. Així va començar el canvi, però no materialitzaria aquesta visió fins a l'any 1957, quan va compondre Visió. El desenvolupament final del qual va ser Atmòsferes, de 1961, perdó.
Que és la música que estàvem escoltant a l'inici, no? La d'Atmòsferes. Ok.
Ara, també, en la mateixa línia, anem a escoltar un xicotet fragment del Kammerkonzert per a tres instruments.
Bé, doncs ell es preguntava com coordinar les diferents veus per obtindre un resultat, un tot estàtic, no? Diu que es va inspirar en Paul Klee, del que menciona que les seues obres són una espècie de continu amb xicotetes varietats, variacions, no?, que es mouen. Però la totalitat, al final, Álvaro, és estàtica, no? I esta és la clau un poc de la micropolifonia, veritat?
Correcte, la barreja de moltes línies melòdiques que es van creuant. I utilitza recursos, ara estava recordant una frase que deia Ligeti, per exemple, tots tenim en el cap el que és el timbre del clarinet i la flauta. Si aquests instruments els utilitzem en un registre greu, és molt difícil reconèixer aquest timbre, per tant, es crea una barreja. El truc per aconseguir aquest fi, entre altres coses, és construir-te així sense una rítmica definida i regular per a cada un dels instruments. Altament elaborats, però que al sonar simultàniament donen la sensació de conjunt i estatisme.
Sí, és com, per fer un paral·lelisme, no? Com si mirarem a un teixit, un teixit uniforme, i a poc a poc ens anem apropant i amb el microscopi descobrim la infinitat de filaments, no?, que formen aquest teixit, que des de lluny sembla una cosa estàtica, no?, un objecte uniforme, però que a l'acostar-nos veiem que està format per milers de moltes línies diferents. Això és el que fa un poc Ligeti en eixa música. I, de fet, de l'any 1962 és el seu poema sinfònic per a 100 metrònoms, que per als nostres seguidors segur que ja el sona i que és el que escoltarem ara, un xicotet fragment per a percebre esta tècnica de micropolifonia. Thank you.
Bé, efectivament, això de ser metrònoms és literal. La idea de Ligeti era fer sonar els 100 metrònoms al mateix temps, amb distintes velocitats, de tal manera que, més enllà d'escoltar el pols de cada un...
La qual cosa és impossible, no?
Totalment. S'escoltarà una massa sonora.
Sí, recordeu que ja, quan vam parlar del moviment Fluxus, al tercer o quart programa, no recordo ara mateixa, d'esta temporada, van ficar un fragment d'esta peça del poema sinfònic per a 100 metrònoms. I és que, seguint endavant, entre 1963 i el 1965, Ligeti va compondre el seu Requiem, una obra encàrrec de la ràdio sueca, no de sueca, cuidao. I que és una obra monumental, que tots segur que hem escoltat en algun moment. La relació de la mort amb Giorgi Ligeti està molt present en la seva vida i en la seva obra. No seria menys en un Rèquiem, en una missa de difunts, que, per cert, també parlarem d'ell i també el mencionarem al primer programa de la temporada, dels Rèquiems al segle XX, no? El segon, perdó, el primer va ser el de Wozzeck, que ja se me'n va al cap. En el documental comenta que la mort està molt prop d'ell, que sempre l'ha tingut molt a prop. Va aprendre els textos de la Bíblia, però no, ell no es considera creient. Tampoc es considera ateu. Ell mateix diu que, més que una música de litúrgia, és una música de dol que amaga la seva fúria contra els nazis i contra els comunistes.
Va passar 9 mesos treballant només en el Kyrie.
Que és la primera part de la missa, no? Del Requiem.
Dura 6 minuts. Imaginem el treball que du aquesta peça. Presenta un dels jocs de veus més complexos de la seva obra, ja que es tracta de 20 línies vocals dins d'una mateixa peça. Es va inspirar en l'obra d'Ockeghem, compositor del Renaixement, el qual és un absolut referent en la seva obra. Escoltem el Kyrie.
Bé, doncs, com se te queda el cos, eh? L'obra dura uns 30 minuts, tot el Rèquiem. Este és el Kyrie, el que estem escoltant, del primer moviment de qualsevol missa, no només la missa de Rèquiem. I després d'este moviment va el famós Dies Irae, que és d'una potència i d'una força extraordinària. Ja vam escoltar un fragment del programa, com hem comentat, de Rèquiems, al que vos recomanem que escolteu tot el programa, el segon programa de la temporada, de Rèquiems al segle XX. I bé, no ens dona temps tampoc a ficar més moviments d'este Rèquiem, però vos recomanem que ho escolteu sencer. En YouTube hi ha moltes versions, entre elles una de l'Ensemble Intercontemporany, que és un dels grups de referència en la interpretació de música contemporània a nivell mundial, on està l'obra al complet. És en directe i s'escolten algunes tos per ahí del públic, no? És normal. En totes les cases està el senyor de la tos, la senyora del caramel i el senyor del caramel, que també hi ha senyors per ahí que van sí, sí. En...
Jo l'he vist.
Tu l'has vist, no? Que van en la bolsa preparada i fins a que no noten que la gola està mal, no van a un auditori. Això és així i passa a totes bandes, no, Álvaro? En fi.
Així és. En les seues últimes peces, com el concert per a piano de 1985-1988 i violí, que el va estrenar l'ensemble intercontemporen, com he dit abans, amb Bulés a la direcció.
En el 1993, a més. No fa tant, no fa tant.
Sí, 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 sí. Reconeix la influència de polirítmies de la música africana. També es va veure influenciat en la seva última etapa pels minimalistes com Terry Riley o Steve Reich. El que a ell entusiasma en realitat són els teixits polifònics. A més, això ho relaciona amb les aranyes i les seues teles, les quals el fascinen a l'hora d'escriure música.
Sí, sí, les aranyes és un tema interessant. De fet, anem a contar una anècdota que no té que veure amb aranyes, però que té que veure amb la seva música. I és que en 1968 Stanley Kubrick, el cineasta, va utilitzar composicions de Giorgio Ligeti per a la seva meravellosa pel·lícula 2001, Odissea en l'espacio, no? Bueno, el dic en castellà, però el títol original no era en castellà. Space Odyssey, no? Era en anglès. Ho va fer sense la seva autorització i transformant la seva duració per a la banda sonora. Les obres incloses i alterades en la pel·lícula van ser parts del Requiem, que hem escoltat ara al Kyrie, Lux Aterna i Atmosferes, no? Que era la música que escoltàvem just a l'inici del programa. Ligeti va iniciar llavors un procés legal contra Stanley Kubrick, exigint una compensació per danys i perjuís per la simbòlica suma d'un dòlar. És a dir, que Ligeti el que no volia tampoc que li pagara res. Amb això pretenia recuperar el seu honor i que es reconeguera que no se li havia sol·licitat adequadament l'autorització per a sincronitzar les seues músiques. Finalment van arribar, se veu que a un acord, i es va iniciar una cordial relació, no, Álvaro?
Així és. Algo semblant al que va ocórrer amb Stravinsky, amb la consagració de la primavera, que la recordareu de xicoteig quan la vau veure en la pel·lícula Fantasia de Disney.
Efectivament.
Però quan Stravinsky va veure que la consagració de la primavera apareixia junt a uns dinosaures, va tirar les mans al cap. Això no tenia cap creiat.
Chico, demaneu permís, si és que no costa res, que igual no se l'hauria donat, però per almenys quedes bé, saps? En fi. Però què va passar? Kubrick va tornar a usar la música de Ligeti?
Així és. La podem escoltar al Resplandor.
Una gran pel·lícula, també. Del totalment. 1980.
Ahí escoltem l'obra de Lontano. I en el seu llargmetratge pòstum, Eyes Wide Shut, de 1999, l'obra música ricercata per a piano.
Que també s'escolta durant la pel·lícula. I com este programa també va un poc de gustos i subjectivitats, per acomiadar-nos escoltarem un fragment d'una de les nostres obres preferides de Ligeti, que és Lontano, de 1967, i que va sonar precisament al Resplandor, la qual anem a escoltar a continuació. Thank you. Tinc una idea general del que vull, una visió, però no tinc una tècnica o un sistema gest, en sèrie o aleatori. No tinc un dogma general. Vull no ser el que escriuré quan acabe el que estic fent ara. És com estar sec en un laberint. Sempre busque noves possibilitats. No vull quedar-me amb el que he obtingut. Quan aconseguisc un resultat, busque alguna cosa nova. Em fique en un nou corredor que no sé on em portarà. No conec el futur. Aquestes són paraules de Ligeti, no? Així s'acomiada, no? El programa.
Nosaltres tampoc coneixem el futur.
No.
Però amb un poc de sort ens tornareu a escoltar al pròxim programa.
Que igual tornem a parlar de Ligeti, perquè ja s'està convertint en la nova estrella de la temporada 2.
I ens han quedat moltes anècdotes fora.
Efectivament. Però és un tio que mereix un programa i dos també, no?
Sí. A més perquè és un compositor que resulta... molt fàcil d'escoltar i per acostar-se a la música contemporània, música del segle XX, la veritat que molt recomanable.
A mi m'encanta i jo crec que Álvaro també. I a Esther Pérez Soriano, que ens ha fet este gran guió i este programa sobre el Ligeti, també li encanta i des d'ací li tornem a manar una salutació i una abraçada molt forta. Nosaltres ens hem d'acomiadar perquè la música és eterna, però el programa no, per sort, per als oients. Així que tanquem així, gràcies per escoltar-nos, seguir-nos a radio.upv.es, en directe des de la ciutat de València a la 102.5 de la FM, en xarxes socials, en Instagram, Twitter, Facebook, @microcosmos047, i com sempre els programes que ja teniu, ja sabeu, a Spotify, teniu tots els programes complets, a iVoox, també a la plataforma de la... UPV i a YouTube, que també els teniu, fins i tot en vídeo, que ens podeu veure per allí.
I sense mascareta,
I sense mascareta, per primera vegada des que hem començat el programa. Fantàstic, moltes gràcies, Álvaro, per acompanyar-nos.
Tot un plaer.
Gràcies a Sarizorio, que ens aguanta des de l'altre costat de la peixera, i a vosaltres per aguantar amb diligència i amb obstinació. Gràcies i bona música. Adeu.